coneguts, sinó també dels gèneres musicals, la indumentària, fins i tot, de les diferents tribus urbanes associades a la música, els instruments... Sí, una mica tot, eh? Una mica tot, per dècades també, no? Cada dècada...
Té el seu estil, la seva tipologia de música,
el,
no?
El rock surt de la combinació de diversos gèneres musicals que existien en els anys 50, no? I tot sumat va crear el rock and roll que encara el tenim molt present.
Doncs mira, també per infants, no només per adults, els infants també poden gaudir de música, des d'aquells primers llibres que apretes el botonet i et canten la cançó, fins a llibres ja especialitzats en, per exemple, història del rock. Josep Palma, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies i ens retrobem la setmana que ve.
Molt bé, fins la setmana que ve, passeu una bona setmana.
Acabarem d'escoltar Els fets i l'atzar de Marc Parrot. Gràcies.
Zero, escriure el que m'agradaria i que el vent se m'endugui volant cap al trasmat. Podria dir alguns noms a moda de guia. Podria dir-li amor. Podria dir-li jo. Podria dir-li vida, dir-li sort.
Passa un minutet de les 12 del migdia, és moment d'obrir segona hora de programa, una segona hora que ens portarà a parlar de llamps i de rellamps amb en Sergi Corral a través del guaita que tenim. També parlarem de cinema i avui ens posarem molt romanticons i romanticones perquè parlarem de cançons d'amor. És el que ens arribarà a través d'en Víctor Alexandre, que és aquest expert en cinema que tenim a la xarxa. Tot això i alguna sorpreseta més completarà aquesta segona hora de programa que la comencem ara mateix fent un repàs a la informació local. I per fer-ho saludem a l'Abel Font. Bon dia, Abel.
Bon dia, Cris.
Cap on va l'actualitat? Va de llibres i de pluja o no?
Doncs sí, i passen coses grans a l'escala. Passen coses grans en la mesura que després d'un temporal com el que ha fet aquest cap de setmana especial, doncs la notícia de la pluja, tot i que feia 15 anys que no plovia amb aquesta intensitat, doncs la notícia de la pluja no és més que la tercera notícia.
Imagina't, 15 anys? 15 anys que no plovia així?
15, poder 17. Em sembla que en Sergi...
2005?
De 2005 a 2022 en van 17.
Sí, en van 17, que els anys passen, eh? Ens havíem quedat el 2020, jo encara.
Començarem per la Vila del Llibre. Vinga. Per la dimensió d'un esdeveniment cultural com aquest, que va poder celebrar-se, es van poder fer tots els actes, malgrat aquests 100, més de 120 litres per metre quadrat caiguts en tot l'episodi. Es va poder celebrar, es va poder fer tot, sí. Feia goig a la sala polivalent, sí. Va ser un programa de nivell i d'autors reconegudíssims i una fotografia bastant fidedigna del que és la creació literària al País Valencià.
Sí.
Tothom va disfrutar-hi i va treure'n allò que n'esperava. No.
Oh.
No, tothom no. Primer perquè la pluja va desmobilitzar molta gent.
Uh-huh.
El públic assistent va ser més aviat, diguem-ne que escàs, o no va ser multitudinari.
I potser més local que el que hauria set si haguéssim tingut previsió de bon temps.
Segur que sí. Els actes de taules rodones, debats, presentacions, sempre l'aforament estava... feia goig. Si no totalment ple en aquells més mediàtics, sí que bona part de l'aforament s'omplia. Però allà on es va notar més que no era el seu espai natural, o que no era com anys anteriors, va ser en el mercat editorial. I les parades, en definitiva, les editorials independents venen, entre altres coses, no només per ensenyar el seu producte, sinó també, home, per vendre'l.
Clar.
I aquí no disposem de xifres, però la venda és una evidència que va ser molt i molt inferior a la que inicialment era previsible o que la que hauria estat si hagués fet bon temps.
Clar, vulguis o no, quan ho tenim a la platja, a la riba, pots passar allà per casualitat i mira, i acabar comprant un llibre, ara ja en aquest cas t'havies de mobilitzar directament a la sala polivalent i clar, en aquest cas hem perdut personetes de camí.
I segurament si això ho feies dissabte, corries tot el risc de sortir amb els peus molls.
Sí, totalment.
Ho dius per experiència pròpia.
Sí, vaig acabar molla jo, el paraigües, la càmera...
Doncs aquest tema 1, Vila del Llibre. Tema 2, que també passa davant de la pluja. El millor xuxu del món...
Sí!
El millor xuxu del món es fa a la pastisseria Jué de l'Escala. Ovació.
Ho havia de fer.
Ovació. Així es va decretar ahir en la tercera edició del concurs mundial del xuxu a Girona en el marc de la Setmana Gastronòmica, de Girona. En donarem constància, doncs, també a l'informatiu. Va, doncs, aiguats, bassals, vent, pluja intensa, la llevantada d'aquest cap de setmana ha aparegut per quedar-se, l'Escala va registrar prop de 120 litres per metre quadrat, una dada rècord que no es donava des de l'octubre de 2005 en les estacions meteorològiques. Aquestes són les xifres de Sergi Corral, que sempre que hi ha un esdeveniment important o significatiu surt del calaix de la previsió meteorològica i el passem en el calaix de la informació general, perquè això afecta una mica tothom
i
doncs fem una mica d'escandall o estadística d'allò que ha passat en les últimes hores.
Els pagesos del blat estaran contents perquè feia molta falta.
Bona aquesta definició. Pagesos del blat. Els pagesos... De què fas tu? Jo sóc pagès del blat. Oh.
Perdó, els pagesos que es dediquen al blat...
Els pagesos estan
contents.
Perquè els que tenen hort també n'estaran contents.
També, que feia falta que plogués. Els pescadors també, perquè volien que el mar es remogués.
Doncs vinga, baixaran nutrients a les boques dels rius.
I el pantà potser se'ns omplirà una miqueta, perquè segons en Sergi ha plogut bé. De manera continuada, sense grans destrosses...
No ho discutirem pas, això.
Vinga, si ho diu en Sergi, nosaltres...
I per a la gent gran, pareu esment perquè tornen els tallers de memòria de primavera. Començaran el 28 de març vinent, ara és temps de preinscripcions, es poden fer en dues dates. La primera, aquest dimecres 16 al matí. És a dir, com que sol passar cada any, el dia que s'obren inscripcions, perquè la gent... A veure, l'Escala Sant Ferran sembla que són 3 de grups de taller de memòria. I els que hi han anat un any i tornen, doncs volen anar amb aquell grup...
Amb
aquells companys... És com els grups d'aules d'escola, o els grups de colònies o de campaments. No, jo vull anar amb aquell, Doncs a la gent gran passa igual. Llavors, el primer dia d'inscripcions sol haver-hi cues. Perquè apuntar al mateix moment, jo en el grup aquell, ara no me digueu que aquest grup és tancat, queden en l'altre, etcètera. Doncs comenceu a parar atenció i fixeu a l'agenda. A partir d'aquest dimecres, dia 16, al matí, s'obren les inscripcions, els cursos o els tallers de la memòria. Esports, titular on l'Ivan ens explica. El vestidor del Futbol Club l'Escala està enfonsat.
Sí.
No
s'ha enfonsat literalment el vestidor, que quedi clar.
Vull pensar que hi ha una mica de desànim en la mesura que dels últims 12 punts l'Escala n'ha fet un.
Sí.
Fa 4 jornades l'Escala era líder en solitari, ara ja li han passat a davant la Muntanyesa i el Lloret.
I aquest cap de setmana els han matxacat a l'últim segon, que això fa molt mal,
Sí,
vas guanyant, ja visualitzes la victòria i pam, empat.
El futbol és així.
És així, sí.
Els escalencs guanyaven 1-0 gràcies al gol d'Enri Gilam i en el 95 els visitants equilibraven el marcador amb un remat de cap. Els escalencs no han aprofitat l'empat que va fer la Muntanyesa al camp del Mataró. Agenda d'activitats i el temps completaran l'informatiu d'avui. Seguim en situació de llevant, dominada sobretot pel mal estat de la mar tant avui com demà. Això sí, amb menys, és un temporal o és una situació menys productiva pel que fa a pluja. Només rebrem algun ruixadet avui i molts núvols demà. Just després de l'informatiu, els esports, amb l'Ivan Garcia, el suplement Zona Mixta.
Doncs tot això de manera ampliada al punt horari de la 1. Fins llavors, Abel, moltes gràcies.
Fins a la 1, va.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I nosaltres ara seguim endavant. Passen 10 minutets de les 12 del migdia i volem saber què ens acosta avui Canal 10 Empordà i ens ho explica amb tot detall la Maria Negra.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
Arrenquem setmana com cada dia amb la franja més matinera, on hi hem trobat el Next Matí i la remissió del magazín Fet a Mida. A les dues, primera edició dels informatius locals. Avui, un informatiu centrat en l'Escala Vila del Llibre 2022. seguit l'Aldia Comarques de Girona edició migdia, amb les notícies de proximitat. I la programació continuarà amb el Parlem, l'Streaming TV i la Casa de la Vila. A la tarda, a 4:45, el magazín Fet a Mida, una nova emissió de l'informatiu de notícies, i el segueix al magazín Conitcat.cat. A partir de les 8, programa esportiu de la casa, nova edició de l'Esports 10 amb Ivan Garcia. Avui, amb les millors imatges de l'Escala Llefià. També parlarem de la cursa de la dona i de la promoció de descens del Club Tenis Taula Ser l'Escala, que s'ho juga tot a cara i creu per mantenir l'equip un any més a Superdivisió. Com cada nit tanquem amb la porteria i l'última remissió del 10 Notícies. Avui, una porteria dedicada al campionat de Lliga del Barça femení.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Doncs anem a parlar de llamps i de rellamps amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia de nou.
Doncs vinga, anem a parlar de llamps avui. Això és aquest fenomen que tots ens deixarà hipnotitzats quan passa, eh?
Tots. Saps qui ho deia, això de llamp de rellamps? Et sona d'algú?
D'alguns dibuixos?
Sí.
Sí,
d'alguns còmics. El Tintín?
Sí,
el Tintín. Capità Haddock?
Rayos i relàmpagos.
Rayos i relàmpagos, llamp de rellamp, l'expressió que tenia. Doncs ho deia el Capità Haddock. Continuem amb els dibuixos, eh? La setmana passada no ens va quedar... No vam fer net.
No hi ha manera, eh?
No vam fer net, així que continuem. I el guaita que tenim d'avui va dedicat als llamps. A veure, és un fenomen meteorològic i elèctric.
Sí,
electromagnètic.
Que pot fer mal, eh?
Pot fer mal. Ha fascinat els homes des de molt temps, eh? Des del déu Thor, crec... No sé, era Zeus, el del llamp, o...
Ui, mitologia havia... grega, jo bueno, no ho sé.
De les mitologies gregues, mitologia romana, mitologia nòrdica, associats també al llamp i aquest fenomen, clar, era un fenomen incontrolable.
Sí, el llamp és de Zeus.
Llamp és Zeus.
Sort que tenim Google a l'abast.
Doncs, el ser un fenomen incontrolable, això de les coses incontrolables normalment anaven associats a déus, no? Anaven a divinitats. Però bé, anem primer de tot, ja saps que ens agrada començar posant les coses a lloc i definint i sabent del que parlem, no? I anem a definir un llamp. Un llamp és aquella descàrrega elèctrica,
sí,
que té lloc dins d'un núvol, entre dos núvols, o bé de núvol a terra.
Per tant, tenim tres opcions perquè es produeixin llamps.
Ah, exacte, tres opcions. I ho hem de diferenciar del llampec.
Són dues coses diferents, un llamp i un llampec?
Són dues coses diferents. El llamp és pròpiament la descàrrega i el llampec és el resplendor instantani que produeix el llamp.
Val.
Després tenim el tro, que això ja és un fenomen sonor, que és la manifestació sonora del llamp i és degut a l'expansió de l'aire en el pas de la descàrrega. Quan cau la descàrrega trenca l'aire, literalment, que hi ha a banda i banda, i això provoca la ona sonora del tro. Clar, així tenim, com t'he dit, el de núvol a terra, núvol a núvol, i dins del mateix núvol. Vale? Encara que en meteorologia, mal anomenat, també s'havia denomenat el llampec la descàrrega entre núvol i núvol.
Val, abans tenia una altra qualificació aquest nom, no?
Exacte, però ara mateix no és acceptada per el Termcat, que és això, qui regula els usos de les paraules i de les nomenclatures. Clar, els llamps es desenvolupen dins dels grans núvols de tempesta, és a dir, dels cumulonimbus. Cumulonimbus.
Cumulonimbus, vinga.
Exacte.
Aquests.
A cada cumulonimbus en tenim el Calvus, el Capillatus i el Capillatus Incus.
Val.
Vale? El Calvus...
Són tres tipus de núvols diferents?
És el mateix núvol de tempesta, però en diferents estadis de desenvolupament.
D'acord.
Són uns núvols que arriben a alçades molt importants, fins als 13, 14 quilòmetres d'alçada, 15, i en aquell nivell hi ha una capa d'aire, s'acaba la troposfera i arriba la tropopausa. A la tropopausa el núvol no pot desenvolupar més, per tant s'expandeix per dalt en forma de núvols prims. Quan encara no ha arribat del tot és el cumulonimbus calvus, de calb,
sí,
que no li han sortit
els cabells.
Quan és cumulonimbus capillatus vol dir que ha arribat al límit i el límit s'expandeix pel costat i és com si li ha sortit la cabellera. Per això es diu així.
D'acord.
Vale? Núvols de tempesta, cumulonimbus, productors de llamps. Per què produeixen llamps? Ara t'ho faré, no sé si ho recordes, l'experiment aquell que fèiem de petits de fregar un boli molt contínuament i els paperets es quedaven enganxats en el boli.
Sí, sí.
L'electrostàtica, per dèiem així. Doncs en un núvol això passava perquè el boli, el fregar-ho, es carregava elèctricament. Doncs això passa a un nivell molt més bèstia en un núvol d'aquests de tempesta.
M'agrada que ens ho expliquis així, de manera planera, que tots ho puguem entendre,
clar, Sergi. Clar. Què passa? El núvol està format o per gotes d'aigua o per cristallets de gel. No està format per vapor d'aigua, perquè si estigués format per vapor d'aigua no el veuríem, perquè el vapor d'aigua és un gas. Per tant, ha d'estar condensat o en forma sòlida. Totes aquestes partícules d'aigua i de gel, a les corrents verticals, ascensos de massa d'aire molt forts que hi ha quan es forma el núvol, freguen uns amb els altres. Per tant, al fregar les partícules una per les altres, carreguen d'electricitat el núvol.
Al igual que passa amb el boli.
I al igual que passa amb el boli. I el carreguen, un cop carregat, les càrregues es distribueixen en diferents signes segons les parts del núvol. A l'esquema bàsic diu que al cim del núvol tenim tot de càrregues positives, a la base del núvol tot de càrregues negatives i a la superfície terrestre normalment sovintegen les càrregues positives. Per tant, tenim un diferencial de càrregues, un diferencial de potencial elèctric que serà la base per la descàrrega del llamp. El llamp, diríem, que en si és un retorn a l'equilibri, o sigui, és un núvol molt carregat elèctricament i hi ha un punt que ja no pot contenir tantes càrregues que aleshores descarrega. I la descàrrega aquesta energètica és el llamp.
És com els humans que acumulem coses que ens fan mal, que ens emprenyen, que tal, fins al dia que petes com una olla a pressió,
fins no? Fins al dia que o petes o engegues a la merda algú,
sí,
aleshores és el nostre llamp. Pues aquí en el cas d'una tempesta molt important. Aviam, anem a fer una miqueta de números.
Vinga.
Ja sabem que ens agrada a vegades fer números.
Posem xifres.
Posem xifres i magnificar. Al món es calcula que cauen 8 milions de llamps.
A l'any?
Al dia.
Al dia?
8 milions de llamps al dia.
8 milions de llamps al dia, carai.
Ah, exacte. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, vale. No m'ho esperava, això.
Un llamp porta temperatures de fins a 20.000 graus centígrads. Inclús una mica més que la superfície solar, que parlàvem fa dies enrere.
Sí, del sol i tant.
Déu-n'hi-do, eh? I en quant a energia, en quant a unitats de corrent, no? De les que n'hem acostumat, pot tenir un voltatge de fins a 100 milions de volts.
Això és molt.
Les piles en tenen dos.
Si no, és molt.
És molt, eh? I descarregar una energia equivalent entre 1.000 milions i 100.000 milions de joules.
De joules?
Joules és una unitat d'energia.
Per tant, per això passen aquestes coses quan un llamp toca terra.
Exacte.
Que poden haver-hi, doncs, com dèiem, aquests accidents, òbviament, destrosses naturals, però també doncs, morts en aquest cas.
Es pot fondre material, es fonen inclús roques, hi ha unes roques que venen directament de la fosa aquesta del material amb el llamp, que s'anomenen fulgurita.
Un cop ja estan destrossades, diguéssim, pel llamp.
Sí, estan destrossades per llamp, però l'escalfor ha fet crear com una nova... ha fet cristal·litzar una nova roca.
Val.
Aleshores, les roques aquestes són les fulgurites.
Fa una transformació.
Una transformació. L'energia la transforma. Vale. Tenim llamps negatius, que són els més freqüents en nombre, i llamps positius, que són els menys abundants.
I això es depèn d'on surt el llamp de dins a les capes aquestes que ens has dit?
Es depèn de les característiques elèctriques i de la potència, i per tant els llamps positius són molt més potents i per tant molt més perillosos que els negatius. Són menys freqüents. També val a dir, no? Però no són els més perillosos. Si tu ets una persona i estàs en una tempesta, si tu estàs dintre de la tempesta, ets molt conscient que un moment o l'altre et caurà un llamp a prop. Si tu estàs a la tempesta aquí a l'Escala, però tu et situes, per exemple, a les platges de Sant Pere Pescador, dius, on hi ha? Tinc la tempesta lluny, tinc una seguretat. Doncs no, hi ha alguns llamps que van des de l'exterior del núvol, des de lateral del núvol, surten cap a l'exterior i poden caure fins a 40, 30, 40, 50 quilòmetres de distància. Per tant, et poden tocar sense estar ben bé dintre de la tempesta.
Home, hem d'estar previnguts, doncs, també, quan hi ha tempesta de llamps.
Això mateix. Aquests són els més perillosos. Recordem també les precaucions bàsiques en cas de llamps, no? Una persona al camp obert sobresortint, tot punt que sobresurti una miqueta de la superfície és susceptible, té molts números, a rebre un llamp.
De traure, no, diguéssim?
Perquè té les càrregues, aquelles positives que comentàvem abans, que criden el llamp, vine, el van diferenciant i troben el punt just per caure el llamp. Una persona, un arbre, un edifici alt, una torre de comunicacions, són llocs atractors de llamps.
Dins d'un cotxe estem segurs?
Sí, això ho direm després.
Ah, val. Ah, ja m'he pensat, ho sento.
Spoiler.
Es faig espo... Ho sento.
Doncs, precaucions aquestes, sobretot quan es van a muntanya, diverses roques, per exemple, si contenen alta proporció en metalls, en ferro o por ahí, també són atractores dels llamps, això també és important. Materials com la fibra de carbó és molt atractora en llamps. Això diràs, qui fa fibra de carbó?
Ja, per què?
Les canyes de pescar són de fibra de carbó. Si estàs pescant i hi ha tempesta, agafa els bàrtolos
i
vés cap a casa, perquè tindràs molts números de que et caigui un llamp a sobre. Molts materials lleugers esportius actualment estan fets amb fibra de carbó, del surf, de moltes altres, inclús de cotxes o de Fórmula 1. Com és un material molt lleuger, doncs moltes coses estan fetes de fibra de carbó. Per tant, molta precaució amb aquest tema. I ara anem a parlar de dues persones.
Quines?
Importants en el tema llamps. El primer de tot, un americà. Un americà que ens hem de remuntar cap al 1700 i alguna cosa,
Qui és?
En Benjamin Franklin.
Home!
Pare fundador dels Estats Units.
Sí.
Un dels pares fundadors dels Estats Units. Era una persona que feia de tot. Era científic, feia experiments, inventor, diplomàtic, polític, editor, filòsof, impressor...
Una vida ben aprofitada,
Sí, com els personatges aquells grecs i d'allò que eren, que tocaven una miqueta de tot, que eren una mica de tot, doncs ell una mica igual. Però se'l coneix per un invent molt important, el parallamps.
Home, doncs sí, perquè ha fet bona feina el parallamps,
Ha salvat moltes vides. I això ho va descobrir amb l'experiment aquell de l'estel, fent volar l'estel, que tenia una punta metàl·lica en una part de l'estel, i el llamp va anar a impactar just a la punta metàl·lica de l'estel que estava volant. Per això va descobrir el poder atractor aquest dels llamps. Benjamin Franklin, això va ser l'any 1752, que va ser l'experiment, i el parallamps va ser el 1753. Estem parlant de bastant temps enrere.
Ja tenim un Benjamin Franklin, has dit dos.
Dos. Ara ens anem amb Michael Faraday.
Qui és aquest?
Aquest era anglès. Aquest no era americà, era anglès. Aquest ja era físic i químic. Aquest ja era una persona...
Més especialitzada en un sector.
Més especialitzada. I va ser l'inventor, també amb els experiments que va fer, d'un enginy que ha salvat també moltes vides, que és la gàbia de Faraday. La gàbia de Faraday, que la va inventar l'any 1836, arran d'uns experiments electromagnètics, electrostàtics que va fer, ens diu que la càrrega elèctrica s'acumula a l'exterior dels conductors elèctrics carregats, amb independència del que pugui haver-hi en el seu interior. Això pot dir, per exemple, un cotxe. un cotxe...
El que dèiem, eh?
Que un llamp dintre un cotxe, al sobre d'un cotxe, i la carcassa exterior del vehicle, del cotxe, fa que es dissipin, o sigui, com el forest conductor carregat elèctricament, dissipen totes les descàrregues cap a l'exterior, fins a tocar terra, i protegeixen el seu interior, qui està instal·lat en l'interior.
I no té res a veure amb el pneumàtic, doncs.
No
jo sempre havia pensat que era per al pneumàtic.
No. No, 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 no. És per la distribució de càrregues externes del vehicle, del cotxe. I tu, persona que estàs en el seu interior, quedes aliè a la descàrrega.
Per tant, si tenim una gran tempesta de llamps que ens enganxa així de sobte, entrar dins el cotxe és una bona opció.
Exacte, una altra gàbia.
Obrir un paraigües, no.
No. Una altra gàbia de Faraday molt famosa són els avions, que també estan dissenyats per aquest motiu. Una altra història és que el llamp toqui el motor de l'avió o qualsevol cosa...
Sí, després ja poden haver-hi complicacions,
Poden haver-hi complicacions, eh? Però en principi estan preparats també per evitar aquestes descàrregues elèctriques.
Doncs llamps i rellamps, oh, relàmpag... Ai, que no ve...
Rayos i centelles.
Rayos i centelles. Doncs en aquesta honor al capità Haddock,
sí.
Que avui doncs, hem parlat de llamps i de rellamps, i bé, doncs tot el com es crea, el com també ens podem protegir, i aporten alguns beneficis els llamps aquí, a nosaltres?
A nosaltres, home, si no hi haguessin aquestes descàrregues elèctriques, aquesta compensació de càrregues, vés a saber, potser passava algú més greu. Tot el que sigui un equilibri natural, un reequilibri natural, forma part del reequilibri natural aquest, és important per al sistema. Beneficis, aviam, són productors d'incendis, també els llamps, aquests incendis naturals. Després podríem parlar de climatologia, no? De zones més propenses, sobretot tota l'àrea del Pirineu, tota l'àrea de Terol, els ports de Tortosa, la serralada ibèrica, fins i tot allà hi ha una microserra que es diu la Sierra del Rayo. Serà perquè hi cauen molts llamps.
Per algú es diu així, no?
Per algú es diu així. Doncs això ja és depenent de cada indret.
Doncs llamps i rellamps, avui és el tema que hem fet en aquest guaita que tenim. Sergi Corral, moltes gràcies i ens retrobem ben aviat.
Fins ben aviat.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Falten 3 minutets, gairebé 2 per 2:15 del migdia. És moment de recordar-vos que tenim concurs en marxa. Truqueu al 972-77-1000 i participeu. Ens dieu el vostre nom, nosaltres us adjudiquem un número i el dimecres a 2:15 del migdia en Paco Torres entrarà a l'estudi per dir-nos qui és el guanyador o guanyadora que s'emportarà a casa aquest dècim, com sempre, cortesia de l'anxova milionària que es sorteja el dijous i sabreu, doncs mira, si us ha tocat algun caleró o no. Ja sabeu que també ens podeu demanar cançons, que a mi m'agrada molt. Ho podeu fer també a través del mateix telèfon o també via WhatsApp, que també és una via que tenim oberta amb el mateix número, 972-77-1000. Jo, mira, tinc ganes de passar-ho bé, comencem setmana, s'ha de fer amb energia. I diuen, doncs, aquesta cançó que diu que les noies l'únic que volen és passar-s'ho bé. Girls just want to have fun, l'escoltem. Gran tema que estem escoltant i us torno a dir, 972-77-1000, el nostre telèfon de contacte i on ens podeu fer les vostres peticions.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
I encarem ja l'última mitja hora de programa fins al punt horari de la una del migdia, quan donarem pas als informatius locals amb l'Abel Font. I ja us he dit al principi del programa que els dilluns sempre parlem de cinema i avui d'una manera molt romàntica. Avui parlarem de cançons d'amor. A veure què ens en diu en Víctor Alexandre.
Continguts en xarxa.
Benvingudes i benvinguts al Cinema a la Xarxa. L'espai d'avui està dedicat a cançons d'amor que són part de la història del cinema perquè s'han mantingut a través del temps com a peces indestriables de les imatges que van acompanyar. Un recorregut que farem, com sempre, amb el Víctor Alexandre. Hola, Víctor.
Hola, Maria Bragós.
Què tal? M'imagino que començarem parlant de Titanic.
Doncs sí, aquesta cançó amb què hem obert el Cinema a la Xarxa és, evidentment, la gran cançó de la pel·lícula Titanic, que James Cameron va dirigir el 1997, recreant l'enfonsament del famós transatlàntic de l'any 1912. Va salpar del port de Southampton, del Regne Unit, el 10 d'abril, obro parèntesi, data del meu aniversari.
Caram.
Tanco parèntesi, però no d'aquell any. Sí. Bé, el vaixell partia amb destinació a Nova York. Però 4 dies després, la matinada del 14 al 15 d'abril, va topar amb un iceberg i es va enfonsar. No es va enfonsar immediatament, ho va fer a poc, en 2 hores, però, clar, com és lògic, doncs hi va haver molta desesperació i, segons sembla, fins i tot es van disparar algunes pistoles. Ja pots imaginar el caos, oi?
Mm-hmm.
Hi viatjaven uns 2.200 passatgers i es van ofegar més de 1.500. Més de 1.500. Això va passar perquè no hi havia bots salvavides per a tots. I a més, perquè dels que hi havia ni tan sols alguns es van omplir, és a dir, que encara hi cabia més gent, i això, si s'haguessin omplert, doncs aleshores s'haguessin pogut salvar unes 400 persones més. Bona part de la gent que va morir ocupava les seccions més barates. Aquest és un altre dels temes que ja passen en les situacions de caos, com les guerres també. La gent més humil, amb menys recursos, és la que pateix més. I en el cas del vaixell, del Titanic, doncs la gent més rica, de classes més elevades i de seccions del vaixell més elevades, van tenir més oportunitats que no pas els que anaven a la tercera classe, no sé quina és la més baixa. James Cameron va introduir a la pel·lícula una història d'amor entre justament això, entre una noia rica, que és la Kate Winslet, i un noi de classe baixa, que és el Leonardo DiCaprio, que es coneixen i s'enamoren durant la travessia. I a la banda sonora va la cançó de Celine Dion que hem sentit, My Heart Will Go On, que fa referència al fet que el noi mor i ella se salva, però el seu cor no l'oblidarà mai. Aquesta, doncs, serà la temàtica del nostre cinema a la xarxa d'avui, és a dir, cançons d'amor que són part de la història del cinema i absolutament indestriables de la pel·lícula de la qual formen part. Una altra gran cançó que il·lustra una història d'amor cinematogràfica és la de la pel·lícula El guardaespatlles, amb Kevin Costner i Whitney Houston. És una cançó d'una gran dificultat a l'hora de cantar-la, perquè, com sentirem, no és gens fàcil arribar vocalment tan amunt com arriba Whitney Houston. Tu, Maria, per més que ho intentis, i jo ja m'he intentat.
No ens en sortiríem.
És molt dur. Hi ha molts cantants que no hi arriben, eh? Molts cantants que no hi arriben. Whitney Houston interpreta una cantant, a la pel·lícula, una cantant que rep amenaces de mort anònimes i aleshores contracta un guardaespatlles, que és el Kevin Costner, perquè la protegeixi. Però, clar, resulta que el guardaespatlles és un tio guapot i aleshores tots dos s'enamoren. I aquí també trobem una història d'amor entre un home i una dona que pertanyen a mons diferents, a classes socials diferents. La cançó és I Will Always Love You, Sempre T'Estimaré. You, my darling, you. Bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need.
Una veu increïble.
Sí, sí, una escala brutal. Aquesta cançó, doncs, I Will Always Love You, va ser escrita l'any 1974. No era d'ella, no era de Whitney Houston, la va escriure Dolly Parton. Però no va ser fins al 1992, és a dir, 18 anys després, que Whitney Houston la va cantar. Bé, com sabem, doncs, Whitney Houston va morir prematurament l'any 2012, quan tenia només 48 anys. I la seva va ser una mort molt estranya, perquè, bé, tot i que la policia va dir que no hi havia indicis de sospita de res, però va ser molt, molt, molt misteriosa. La van trobar ofegada a la banyera de la seva cambra de l'hotel Beverly Hills, de Los Angeles. A l'hotel Beverly Hilton, de Beverly Hills, de Los Angeles. I en aquell moment encara era viva quan la van trobar, però la reanimació no va funcionar i va morir. Ella havia estat una gran activista contra la segregació racial a Sud-àfrica i bé, va ser una d'aquestes morts prematures que es donen molt sovint en el món de la música. Però ara canviem d'escenari i passem a una altra pel·lícula rodada 10 anys abans que El guardaespatlles, és a dir, l'any 1982. La pel·lícula és Oficial i cavaller, un títol que després del rodatge d'American Gigolo va llançar Richard Gere a dalt de tot. I també va llançar a l'actriu Debra Winger. Tots dos, com Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, o Kevin Costner i Whitney Houston, van formar una parella cinematogràfica amb una gran química com a protagonistes d'una història d'amor entre un jove cadet de la Marina i una noia de la qual s'enamora. Naturalment, tota història d'amor ha de tenir la seva cançó. I la cançó oficial, la cançó d'Oficial i cavaller va ser aquesta, Up Where We Belong, allà on pertanyem. Tomorrow brings in a world few hearts survive. All I know is the way I feel, and it's real. I keep it alive. Ooh.
is long. There are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below.
Un fragment de Where We Belong és el que hem escoltat. Qui la va compondre, Víctor?
Doncs aquesta cançó, Where We Belong, va ser composta per una molt bona cantant d'origen indi americà, que era Buffy St. McGee, i aleshores Joe Cocker i Jennifer Warnes la van interpretar a la banda sonora de la pel·lícula. Va guanyar un Òscar la millor cançó, aquesta peça, i ja per sempre bé serà la cançó d'amor d'Oficial i Cavaller. La carrera de Richard Gere després d'aquest film, doncs ja hem vist que ha estat esplèndida, ha funcionat, i hem vist que ell és un home que s'ha anat fent gran, ara té 72 anys sense perdre l'atractiu. El cas de Deborah Winger és diferent, perquè després d'Oficial i Cavaller no va acabar de tenir pel·lícules gaire destacables i la seva estrella es va anar apagant. Ara té 66 anys, Deborah Winger, i ha acabat fent televisió i apareixent en sèries, tot plegat coses de poca volada. I això sobta, ja que Deborah Winger ha obtingut 3 nominacions a l'Oscar, és a dir, que és una actriu que té 3 nominacions al seu currículum, a la seva carrera. Va una per Oficial i Cavaller, un altre 2 anys després per La força de la tendresa i una tercera el 1993 per Terres de penombra. Però mira, misteris, no? No tothom neix amb la mateixa estrella. En tot cas, nosaltres tancarem aquest passeig que hem fet abocant algunes de les grans cançons d'amor del cinema amb històries que de vegades han tingut un final feliç i d'altres no, escoltant la que podríem definir com la cançó per excel·lència de totes les històries d'amor llegendàries del cinema. No es pot parlar d'amor potent, d'un amor de llegenda entre dos personatges de la pantalla, sense esmentar aquesta cançó que ha esdevingut mítica, tan mítica com la pel·lícula a la qual pertany. Estem parlant, és clar, de la parella que van formar Humphrey Bogart i Ingrid Bergman a Casablanca el 1942. És potser la pel·lícula més mítica de la història, fins al punt que no hi ha dia de l'any en què alguna televisió del món no l'estigui projectant. La cançó de la pel·lícula la canta Dooley Wilson, que era qui bé, en el film encarnava el pianista, un amic del personatge que interpretava Humphrey Bogart. Però es dona la circumstància que Dooley Wilson, ves per on, de pianista no tenia res. No sabia tocar el piano. Sabia tant com tu com jo. No sabia res. Era cantant i bateria, això sí, però de pianista res de res. I per això no se'l veu mai a la pel·lícula tocant el piano. És sempre alguna cosa que el tapa. Era així. I aleshores, qui realment tocava el piano era un pianista de debò que es deia Elliot Carpenter. I aquest sí que tocava, però a ell no sempre el tapaven. La vida té moltes paradoxes i aquí en trobem una en el fet que estem parlant d'una cançó que va estar a punt de ser exclosa, fixa't, de la banda sonora, perquè els productors pensaven que amb la Marsellesa, que té una certa presència a la pel·lícula i un moment culminant, doncs amb això n'hi havia prou, la Marsellesa ja n'hi havia prou, però clar, en fi, una història d'amor i la Marsellesa tampoc és que lligui gaire, no? I van estar a punt de treure-la, van dir, no, això no serveix, no cal. I van estar a punt de deixar-la. Gravíssim error hagués estat. Per sort s'ho van repensar i la van deixar. I ja ho veus, 80 anys després, continua sent una de les cançons d'amor més cinematogràfiques i més romàntiques de la història. Tot un mite. As time goes by, a mesura que passa el temps.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh.
The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
En xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Encarem els darrers 10 minuts del Més Calent a l'Aigüera d'aquest dilluns 14 de març, un dilluns on el llevant ens està acompanyant i que seguirà així almenys fins demà. Veurem com evoluciona tota aquesta situació. Ara mateix 13,2 graus és la temperatura que tenim. I abans dels informatius locals, el que volem fer és viatjar cap a l'Anoia. Ho coneixeu? Doncs ho coneixerem més àmpliament i també a través d'una professió.
El Centre d'Interpretació dels Paraires és el punt de sortida de la ruta guiada de la que parlem avui. És una proposta divulgativa força innovadora i ens la porten els amics d'Anoia Patrimoni, els nostres ambaixadors a la comarca. Així doncs, cap a l'Anoia que anem, i en concret a Carme, un poble que, com veurem, s'entén millor si fem una mirada enrere per descobrir què eren els paraires. L'itinerari guiat per aquest poble té el nom de Ruta dels Paraires de Carme i fa referència a aquest ofici, el de paraires, antics menestrals que preparaven la llana pel seu teixit posterior. A Catalunya en tenim documentats des del 1100 i el poble de Carme prenen especial rellevància des del segle XIII, tot i que el seu esplendor arriba al segle XVIII. En Martí Coral Fernández és guia de Noia Patrimoni i és qui ens n'aportarà més detalls. Abans que res, ens defineix què són els paraires.
Eren els que s'encarregaven de tot el procés que havia de fer la llana fins a convertir-se en teixit. Des d'esquilar, rencardar, filar, teixir, tenyir, batanar, estricar i abaixar. Eren tots aquests procediments que necessitava la llana per tal de convertir-se en teixit. Abans la gent no anava al Zara o no anava al Pull&Bear i es comprava una samarreta. Abans se l'havien de fer, l'havien de comprar i qui la venien eren els paraires, que s'encarregaven doncs, de tot aquest procediment, des d'obtenir la matèria primera, la llana, fins a vendre't el jersei.
Un ofici ja extingit, però que a Carme va tenir molta importància en tractar-se d'una zona molt dedicada al tèxtil i també pel seu entorn, ubicat en un fons de vall, tancat al nord per la serra de Collbàs i per les d'Urpinell i d'Espoia cap al sud, Carme rep diversos cursos fluvials que van fer òptim l'assentament de molins, en els que, entre d'altres coses, s'hi tractava la llana.
L'aigua era importantíssima pels paraires, ja que necessitaven rentar la llana i ho feien submergint-la al riu, i necessitaven també batanar, que això es feia amb un molí. Per això eren tan i tan importants els molins al moment. Carme es trobava en una posició estratègica, ja que estava enmig de dues carrerades, que són els espais naturals pels quals els pagesos viatgen d'un cantó a l'altre. Els pagesos del Pirineu baixaven a les muntanyes del Penedès a pasturar les ovelles a l'hivern, perquè allà no hi havia neu. Per fer-ho havien de passar molt a prop de Carme. És a dir, els paraires tenien la matèria primera molt a prop de casa. Això, sumat a altres factors, va fer que l'establiment de paraires a Carme fos molt i molt important. De fet, un dels més importants de la comarca, si no el que més.
La petja dels paraires a Carme entre els segles XIII i el XVIII ha quedat molt marcada en aquesta població de gairebé 800 habitants. La ruta dels paraires, que ens proposa Anoia Patrimoni, ens la fa conèixer en poc més d'una hora. El punt de sortida és el centre d'interpretació dels paraires, del que després en parlarem amb més profunditat. D'aquí es veuen alguns punts destacats, com els que comenta el Martí.
Passem per davant de Casa Sant Roc, la que va ser la seu de la confraria dels paraires de Carme al segle XVIII. O bé Calpoc, que era la casa d'una de les famílies més importants de paraires. A més, també passarem pel costat de dos dels molins que hi ha a Carme, el molí de Carme del segle XVII o el molí de Calasanta. Els dos llocs eren molt i molt importants per tal de que es desenvolupés la tasca dels paraires, ja que precisaven d'un molí i d'aigua.
I d'aigua, precisament, no en faltava a Carme. Però la puixança del segle XVIII va tenir la seva continuïtat en generacions posteriors i, de fet, s'arriba a veure encara en algunes manifestacions modernistes i noucentistes que hi ha al poble. I, per descomptat, aquest progrés associat als paraires va comportar que al segle XVIII es construís l'actual església parroquial de Sant Martí de Carme, d'una sola nau, amb capelles i d'estil barroc, de grans dimensions, tenint en compte la demografia del poble.
A més, també visitem l'expansió que va tenir la vila al segle XVIII, en aquest moment de puixança dels paraires. Veiem, doncs, totes les cases modernistes i noucentistes que vindran més endavant. I també veiem l'església de Sant Martí de Carme, que pels que hagin visitat més esglésies veuran que és una església força gran, tenint en compte el petit que és Carme. Això s'explica, doncs, en aquesta presència important de paraires al segle XVIII, que van fer una església acorda a la importància del municipi, que en aquest segle era molt major del que la que és avui en dia. A més, l'església també té una peculiaritat interessant, que està pagada pràcticament pel duc de Cardona Medinaceli, una cosa que era molt poc freqüent al moment. Això es deu, doncs, a conflictes polítics que, per tots aquells que vinguin a la visita, coneixeran de primera mà.
Dèiem que el punt de sortida d'aquesta visita és el Centre d'Interpretació dels Paraires, que es visita al final d'aquest petit tour comandat pel Martí Coral. Ara ens hi obre les portes.
El Centre d'Interpretació dels Paraires de Carme és un espai que hi ha al centre del poble. De fet, és un espai rehabilitat, ja que antigament es tractava de l'escorxador municipal. Avui en dia, la gent que hi vagi al Centre d'Interpretació, allà s'hi podrà trobar un audiovisual que li explicarà doncs, la importància dels paraires i què van fer i per què van ser importants a Carme. A més, hi ha una sèrie de plafons informatius sobre les seves tasques. És un lloc molt recomanable on acabem la visita veient aquest audiovisual i coneixent doncs, aquest centre d'interpretació.
A més, si anem a Carme i seguim la ruta de Noi a Patrimoni, podem completar la nostra estada fent una passejada per l'anomenat Rec de Carme, o bé fent una visita als Gorgs de Santa Càndia, al veí poble d'Urpí.
Els visitants, a part de fer la visita als paraires de Carme, poden fer altres coses, com per exemple seguir el Rec de Carme. És una ruta molt agradable d'uns 4 quilòmetres i mig que dona la volta al rec, aquest famós rec que va servir per alimentar els molins de la zona. És una ruta per fer en família, molt agradable i molt maca, que recomano fer sobretot a la primavera, perquè hi ha més aigua. De la mateixa manera que també és visitar Santa Càndia, els Gorgs de Santa Càndia, a Urpí, molt a prop de Carme, també és una visita molt i molt recomanable, sobretot quan hi ha aigua, a la primavera.
Anoia Patrimoni és una petita empresa per donar a conèixer el patrimoni cultural i històric de les terres regades pel riu Anoia. Actualment inclouen prop de 18 propostes, de les quals 5 les hem palpat de ben a prop en aquest programa, en els Sendes. Però la dels paraires de Carme és una de les més recents que han incorporat al seu repertori, ens ho explica el Martí Coral.
I es fa des del novembre de l'any 2021. La visita es fa, doncs, un cop al mes, sempre el quart dissabte de mes, a les 12 del migdia. Ens trobem sempre davant del Centre d'Interpretació dels Paraires de Carme, que està just al costat del camp de futbol. No té pèrdua.
Ja ho sabeu, cada quart dissabte de mes es du a terme la Ruta dels Paraires de Carme. Per més informació i reserves, entreu a la www.anoiapatrimoni.cat. Coneixereu un ofici antic i molt rellevant i tot el patrimoni que n'ha desembocat a Carme, aquesta petita vila situada a tan sols 10 quilòmetres d'Igualada i que, com hem pogut escoltar, té molt per mostrar-nos.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
Doncs tots cap a Carme a descobrir la noia i aquestes propostes que ens han acostat des dels Sendes. Jo ho haig de deixar aquí, sóc la Cristina Cantal i ha estat un plaer compartir aquest matí de dilluns amb tots vosaltres. Sé que no tenim sol, però hem tingut aquest plogim que ens ha anat acompanyant i que de moment encara persisteix. Acabeu de gaudir d'aquest dilluns, tot i la meteorologia. I nosaltres ara us deixem amb l'informatiu local i amb l'Abel Font. Ens retrobem demà a les 10 amb l'Ull Avui, amb en Joan Brugués, i a partir de les 11 amb mi mateixa, la Cristina Cantal. Ha estat un plaer compartir aquest matí amb tots vosaltres.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Música meditada.